Passen 5 minuts de 3 quarts de 3 de la tarda.
A Ràdio Capital, fem bullir l'olla.
I a aquesta hora, efectivament, continuem en directe a Ràdio Capital de l'Empordà fent seguiment del concurs Fem Bullir l'Olla, organitzat per la xarxa Tramat del Consell Comarcal del Baix Empordà, en col·laboració amb tots els centres de formació de l'àmbit de la cuina i la restauració de casa nostra. Fa una estona us explicàvem la formació del jurat, que ja s'havien posat a taula, que ja estaven rondant per aquí, i el que farem també al llarg del programa és, doncs, aconseguir que ens acompanyin algunes de les persones que integren aquest jurat, perquè tots ells són protagonistes i experts en l'objecte d'aquest concurs, com és la cuina i la gastronomia de l'Empordà i, per extensió, tant del sud com del nord. I això és el que volem fer a continuació. Tenim tres persones ja assegudes amb nosaltres. Les saludem. Tenim en Salvador García Arbós, periodista, crític gastronòmic, membre del jurat. Bona tarda, Salvador.
Molt bona tarda.
Tenim també a la Maria Costa, exdirectora de la Direcció d'Acció Cultural de l'Ajuntament de Perpinyà, escriptora, especialista també en llibres sobre la cuina i la gastronomia. Bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
I en Jordi Obernya, director dels tallers de cuina catalana de l'illa de Tet. Bona tarda i benvingut. Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos. La primera pregunta és gairebé obligada. Com es prepara això de fer de jurat? Amb ganes de que arribin les 6 de la tarda, de poder tastar i de poder experimentar una mica el talent d'aquests joves futurs professionals?
Començo.
Tu mateix, Salvador. Sí,
no, sí, moltes ganes. Home, de fet, si fos a les 7 aniria bé, perquè he de confessar que els membres del jurat hem tingut molta sort.
Heu dinat bé, eh?
Sí, hem dinat molt bé. Hem anat al Mas dels Arcs, que és... ens ha convidat un membre del jurat i ha anat fantàsticament bé i ha menjat un arròs extraordinari. Res, només hi havia res, 4 salsitxes i 4 espàrgols. Tot molt
fantàstic.
Senzill, una botifarra negra de Tarruella i potser hi havia algun carpaccio de gamba. Una tarta de ratafia, que precisament la ratafia era d'Olot.
Roset.
I esclar, i ara estem fantàstics aquí, esperant que arribi a les 6, i si són les 7, tampoc no passarà res, perquè ho aguantarem molt més bé. Ens fa molta gràcia ser-hi, perquè ja vam ser, jo fa 2 anys que ja hi vaig ser, va anar molt i molt bé, i recordo que hi va haver 2 o 3 plats d'un nivellàs extraordinari, que vol dir que hi ha gent molt i molt molt preparada, que vol dir que d'aquesta escola surt gent molt bona i amb molt de talent.
I de cara a aquesta nova edició, els has donat un seguit de consells a l'inici. Salvador, els parlaves de tenir molt clara la idea i la pauta a seguir. A què et referies amb aquesta recomanació?
Els he parlat de 3 coses i ara et canviaré l'ordre. El primer, perquè ens entenguem, és construir un discurs, saber què vols explicar.
Un relat.
Un relat.
Parlaves d'un relat.
És molt important. I aleshores dic que d'aquest relat una part important és explicar el teu territori. I és explicar el teu territori no vol dir explicar el que fan els pagesos, o el que fan els ramaders, o el que fan els carnissers. Vol dir també explicar la cultura i la tradició del teu territori. Que hi hagi tècniques després peruanes, japoneses o brasileres, no passa absolutament res. L'important és explicar aquest relat. I la tercera cosa que deia, bueno, de fet, la tercera cosa, segona, tercera cosa que deia era, clar, que lliga molt, és sí, després saber utilitzar bé els productes i que el producte que t'interessa explicar d'aquest territori hi sigui.
Sí.
I a més, que n'hi hagi, que n'hi hagi.
I quan parles del producte has utilitzat una paraula que m'ha agradat molt, que és respecte pel producte.
Exacte. Vol dir no fer el mal bé. Vol dir ni sobrecoure'l ni disfressar-lo massa. Ni coure'l massa. I els he dit una cosa que és del disseny, que els he dit que menys és més, que no cal que es compliquin la vida, no cal que facin un plat abarrocat. Que menys és més, vull dir que hi hagi aquest plat i intentar que sigui diferent. I també he dit que a l'hora de presentar el plat tampoc cal que facin un plat atapeït. Cal que allò que hi hagi sigui el que volen ensenyar, que no hi posin moltes decoracions supèrflues, banals, i que, bueno, i l'última cosa és que sigui bo i que sigui saborós i que sobretot quan menges el que més interessa és que sigui bo.
I mentre ho anaves explicant i ara entraves en més detall, Salvador, al teu costat la Maria anava fent que sí amb el cap, eh? Entenc que especialment has sentit, m'he fixat en aquestes dues paraules, relat i respecte pel producte. Com a exresponsable d'exdirectora de l'Acció Cultural de Perpinyà, estic convençut que podem parlar d'aquesta vinculació entre el producte, la cuina i la cultura, identitat d'un territori.
Però la primera cosa que diu la cultura d'un territori és el que la gent menja, perquè això es condiciona moltes coses, es condiciona una ser al món, condiciona una estètica. Jo penso que no és un atzar si a Catalunya és un gran país de pintura. És un gran país de pintura perquè és un gran país de cuina. Perquè, com deia el Josep Pla abans que ja ho digui, doncs el paisatge és el plat. És el que veus en el teu plat, és el teu paisatge i és això que estàs representant. Doncs fer territori i fer país amb la cuina és molt important perquè, primer, la cuina és completament internacional, no es cuida d'idiomes i no sé què. Doncs és el gust, és una manera de presentar les coses i és veritablement el territori que tens a l'abast. Vull dir, arribes en un lloc i tens el territori a l'abast perquè estàs menjant un plat tradicional. Que sigui visitat, revisitat, reinventat, és una altra cosa. Però la tradició la tens aquí a l'abast i això és la cosa la més interessant amb la cuina.
I a més, parles la cuina, tot i que té aquesta dimensió internacional avui en dia, precisament no, el respecte i la coherència amb el territori potser és encara més necessari en temps de globalització, en el tipus de món i de vida que tenim avui en dia.
Si vols, per tenir obertura al món, cal saber qui ets. És la identitat que condiciona la possibilitat d'obertura. Perquè si no tens identitat, no tens finalment ni obertura ni tancament, vull dir, no ets ningú. És la teva identitat que et dona les claus per ser obert a coses que venen de lluny o de més a prop, però que no són teves. És la teva identitat que ho condiciona. I penso que avui, a tots nivells, a nivell polític, a nivell identitari, a nivell cultural, vull dir, poder dir qui ets, qui som, és una manera de condicionar una obertura al món i també de ser reconeguts arreu del món. També hi ha això. Doncs, si vols, jo penso que en aquest aspecte la cuina té un paper que no imaginem, ni imaginem com important pot ser.
I parlant d'identitat i de cuina, avui també ens acompanya en Jordi Obernia, que per simplificar-ho podríem parlar d'ell com un activista cultural, i un dels enfocs o una de les diguem-ne perspectives de l'edició d'enguany també i del propi concurs en aquest any és de mirar, de posar cara a cara i establir aquest diàleg entre la Catalunya Nord i la Catalunya del Sud a través precisament del producte i a través de la cuina. Com és aquest, existeix aquest diàleg i és aquesta relació o són dues realitats que no es miren als ulls? Jordi.
No, aquesta relació hi és. Com a secretari dels tallers de cuina catalana fa 25 anys doncs, que treballo amb els tallers departamentals de cuina catalana amb la directora, que és l'Eliana Comolada. Aquesta relació hi és, per exemple, els tallers, perquè convidem molt sovint xefs de la Catalunya Principat. I doncs la gent que venen als tallers doncs tenen aquesta oportunitat de conèixer la cuina que presenten aquests xefs i també els xefs de la Catalunya del Nord. Constantment intentem d'amplificar els intercanvis que hi ha entre el nord i el sud.
Per això, entre els professionals potser és més fàcil. La gent també en som conscient. A vegades, des de Ràdio Capital, ens agrada molt posar en qüestió les barreres administratives. Des del nostre punt de vista, té poc sentit, per exemple, parlar d'un baix i alt Empordà, més enllà de la divisió administrativa. Des d'un punt de vista cultural i vinculat a la cuina, té sentit aquesta divisió entre la Catalunya del Nord i la Catalunya del Sud? O és senzillament això, una frontera a nivell administratiu polític?
No, el que és interessant és de veure que les bases de la cuina de la Catalunya del Sud i de la Catalunya del Nord són les mateixes. Teníem el reialme dels reis de Mallorca, Perpinyà, al segle XIV, i des d'aquesta època guardem tradicions, vull dir que són d'un banc com de l'altre, amb productes iguals, i el que m'agrada més, com ho deia la Maria Costa, és un paisatge dins la cassola, i som del Mediterrani, i per tant, amb totes les varietats que tenim, muntanya, plana, mar, i per tant trobarem d'una manera feta potser una mica diferent, però trobarem molt sovint les mateixes receptes, més o menys diferents segons el poble on se fa, la família on se fa, però les bases són les mateixes.
Ara mateix les 4 de la tarda i un minut en directe des de l'Ins Baix Empordà estem fent tertúlia sobre la cuina i el territori, la identitat, tot plegat a elements absolutament vinculats. Res, fem una petita pausa i tornem de seguida.
Segueix la transmissió d'aquest programa en directe a través de Facebook Live.
La gent que ve al restaurant Can Bac no ve només a menjar, ve a degustar un trosset de l'Empordà. Perquè al restaurant Can Bac s'hi uneix una bona carta feta amb productes naturals i de la terra. Una gran carta de vins encapçalada pels vins del nostre propi celler, Roig Perals. I una acollidora masia del segle XVIII en un dels entorns més bonics de la plana de l'Empordanet. Restaurant Can Bac, a la carretera de Peratallada a Pals, quilòmetre 6, Sant Feliu de Boada. Per reserves, truqueu al telèfon 972 63 43 20, 972 63 43 20 o a través del web canbac.cat.
A Portec sempre hem treballat amb tres idees principals: el millor servei, molt bon preu i productes i materials de primera qualitat. I ara millorem encara més, perquè som distribuïdors de la marca Novofer Malsal, un dels principals fabricants de tota Europa. I com sempre, a Portec disposem de servei tècnic de tot tipus de marques que et garanteix una resposta molt ràpida. Si busques una solució que et garanteixi seguretat, disseny, bon preu i ara encara millor qualitat per casa teva, truca a Portec al 630 474 082 o entra al web portec.cat. A Portec sempre hem treballat amb tres idees principals: el millor servei, molt bon preu i productes i materials de primera qualitat. I ara millorem encara més, perquè som distribuïdors de la marca Novofer Malsal, un dels principals fabricants de tota Europa. I com sempre, a Portec disposem de servei tècnic de tot tipus de marques que et garanteix una resposta molt ràpida. Si busques una solució que et garanteixi seguretat, disseny, bon preu i ara encara millor qualitat per casa teva, truca a Portec al 630 474 082 o entra al web portec.cat.
Centre Isis Saló de Bellesa et porta l'última novetat en tractaments corporals. El tractament Ciclone utilitza una tècnica innovadora en remodelació corporal. Elimina el greix localitzat sense cirurgia i remodela la silueta. Redueix volum i combat la flacidesa i la cel·lulitis. Ciclone. Funciona. Centre Isis, al carrer de la Punxa 9 de Palafrugell. 972 30 45 94. Centreisis.es.
La calefacció de gasoil és neta, eficient i econòmica. Però no tots els gasoils funcionen igual. A l'estació de servei Cursà només hi tenen els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat. A més, tenim un ampli horari d'entrega i facilitats de finançament. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Estació de servei Cursà. Telèfon 972 63 0028. El teu gasoil de confiança.
Passen 5 minuts de les 4 de la tarda.
Fem bullir l'olla. En directe des de l'IES Baix Empordà de Palafrugell.
I més concretament instal·lats al menjador del restaurant Escola Cap Roig d'aquest INS Baix Empordà i ara mateix fent tertúlia amb en Salvador García Arbós, amb en Jordi Obernya i amb la Maria Costa. I mentre demà a la pausa publicitària els nostres convidats deien que ja tenien unes certes ganes d'anar a xafardejar una mica cap a la cuina i per, entre altres coses, veure com es fa el xup-xup i en Salvador destacava la importància del xup-xup.
Sí, perquè fins i tot havíem la cuina, o sigui, la cuina catalana, una de les bases de la cuina catalana és la paciència. I la clau de la paciència en la cuina catalana és el xup-xup. I va arribar un moment, no sé en quin moment era, dels anys 70, 80, 90, que van ser 25 anys molt durs, que semblava que la cuina del xup-xup o de la xup-xup s'havia mort, s'havia extingit. S'havia extingit el caliu del xup-xup. En els participants els hi he dit que l'àvia d'una professora d'aquesta escola cuia els llegums a la xup-xup, és a dir, amb una cassola al vora del foc només amb dos calius, i quan s'acabaven aquells dos calius n'hi posava dos més, però no n'hi havia mai quatre, sempre n'hi havia dos o un momentet cap, i feia la xup-xup i la xup-xup. Molt bé, i ara arribem a final del segle XX i sobretot a començament del segle XXI, i un noi de Begú, que és en Caner, i un noi de Girona, que és en Roca, s'inventen el runner. I què és això? Doncs és la sublimació de la xup-xup, no? Que és, sistematitzen, és a dir, posen paràmetres científics a partir d'observacions empíriques a la cuina del xup-xup, i en diuen cuina a baixa temperatura. I la cuina a la baixa temperatura què és? La xup-xup, que és el que hem fet sempre. I per tant, s'ha tornat a recuperar. I totes aquelles textures que nosaltres trobàvem perquè teníem la padrina a casa i era tot el dia, perquè a casa vivíem tres famílies, els vells, els pares i els d'allò, tres generacions, esclar, vam separar això, es havia perdut, però la padrina, sempre hi havia una padrina a casa, una padrina, una àvia, una besàvia, que sempre cuinava i sempre allà als fogons i anava fent, i a part de tot teníem un olla al foc a terra que anava bullint aigua calenta, i això amb totes les cultures europees, la parola a la vora del foc amb aigua dins, que si anava fent alguna cosa, hi era. I això era la cuina de la xup-xup, que aquí, a Catalunya, va arribar, diguem, al grau més sublim. I això ho hem sabut fer amb els plats. Per això ens surten aquests peus de porc en naps tan extraordinaris. I per això ens surten aquestes cassoles de patates en suc, etc. I el suquet, encara que he fet amb una, a l'esgarrapada, però també ho era. O l'escudella. Però quan tot això semblava mort perquè ningú no ho podia fer, pum, ho envasem al buit, a una determinada manera del buit, i una espatlla de xai torna a coure 10 hores, 15 hores, perquè no tenim una padrina, però en Caner i en Roca, doncs, i en Salvador Brugués, un és d'Arbogú, l'altre de Girona i l'altre és d'Arbúcia, perdona, Sant Hilari, doncs desenvolupen un sistema que ajuda a la precisió de la cuina del xup-xup.
Per tant, estaríem dient que per la via professional hem recuperat unes maneres de fer que potser, no sé si estareu d'acord, a nivell social havíem potser perdut perquè no s'havien anat passant de generació en generació? O sí, creieu que les cases encara aquesta padrina, aquesta àvia, ha pogut transmetre i deixar aquest llegat d'una manera tradicional de cuinar i de fer cap a les generacions més joves d'avui?
S'havia passat, però no corresponia en una manera de viure de la nova generació. Quan el temps és una qüestió molt important, perquè, esclar, les noves generacions volen arribar i tenir tot boicuit. I doncs això amb la cuina no funciona. I doncs, d'una certa manera, científicament, s'ha donat la prova de que els avis tenien raó, que vull dir que han treballat 20 anys científicament per dir el que qualsevol àvia d'aquí del sí. territori ja sabia.
Ara mateix m'has fet venir una frase de la meva sogra que diu: la cuina vol temps. Vol temps.
És això, a poc a poc i bona lletra, suai, suai.
La cuina vol temps com l'hort vol temps. Vull dir, com, perquè també hi ha l'idea de temporada que la gent s'ha perdut, vull dir, els productes normalment corresponen a una temporada.
I tenen una lògica.
I tenen una lògica, i no es pot menjar cireres al mes de desembre, perquè al mes de desembre els cirerers no produeixen. Vull dir, és molt senzill. I doncs tot això, la globalització ha fet que la gent ha acabat per trobar bo el que no és dolent. Però no, el que no és dolent no és bo. El que és bo és el que és bo. És, no? És lògic, no?
Escolta-me, hi havia una altra cosa que us volia plantejar, que és la singularitat del nostre territori. Sigui més amunt, sigui més avall, aquest mar i muntanya segurament només s'explica per aquesta singularitat.
Això volia dir, quan el Jordi Auvergne estava dient fa 5 minuts, doncs que és la mateixa cuina, sí que és la mateixa cuina. Hem guardat els fonamentals de la cuina catalana, és a dir, el sofregit, tota la cuina nord-catalana el fa, el mar i muntanya el fem, barrejar fruita amb carn i peix també ho fem, barrejar... Doncs tot això es fa. L'única cosa que s'ha perdut a les cases, vull dir, sí, i que s'està recuperant, i que s'ha perdut per influència francesa, és lligar les salses amb crema o amb farina, que aquí no es fa, es fa amb la picada, i la picada és una cosa que estem recuperant, però que s'havia perdut per influència francesa, per exemple.
La crema de llet i el roux, clar, és una pràctica de la cuina escoffier, que de fet, malgrat tot, tampoc era francès, era occità, perquè era provençal. Volia dir una cosa, jo, la gràcia de la Catalunya Nord i de la Catalunya Sud, de la Catalunya Sud, i el que és més important, del Rosselló i de l'Empordà, és que són els dos únics llocs del món de mar i muntanya en el sentit alta muntanya i mar, perquè tens el Mediterrani i els Pirineus, i això només es té en aquests dos costats. No hi ha lloc més que puguis tenir una cuina mediterrània de mar i muntanya tan brutal com aquí, i només es pot tenir allà i aquí.
I a més d'això tenim totes les valls intermediaris, amb productes locals, i cada vall té la seva... La seva especialitat.
Exacte, en un costat tens cireres, a l'altre tens presseguers, a l'altre tens préssecs, a l'altre tens molta olivera, tens molta vinya, grans, i ara n'hem parlat a l'hora de dinar, uns grans vins dolços, sobretot els grans vins dolços de la Catalunya Nord, vull dir que tens els moscats de Ribes Altes i aquells dolços garnatges de Mouri, i sobretot els Banyuls, que fan embogir mig món i estan competint amb els Portos, és a dir, juguen a Champions.
Abans, a l'inici de l'acte, hi ha hagut una petita referència que ara me l'heu d'explicar, Jordi i Salvador, quan en Salvador ha dit, i una cosa que a en Jordi no li agradarà és la influència francesa. Explica-m'ho, Jordi, això, perquè no ho acabat d'entendre.
Sí, a partir del segle XIX, sobretot al segle XIX, hi havia famílies burgeses que tenien la cuinera a casa, grans famílies, unes quantes grans famílies de Perpinyà, tenien una cuinera que era catalana, però els hi demanava de fer cuina francesa per ser a la moda, per ser de moda. I llavors el que van fer aquesta cuinera sovint és de fer una barreja entre la cuina catalana i la cuina francesa. I dona resultats bastant interessants.
Està bé. Parlant del territori, més al nord, més al sud, ara parlàvem d'aquesta singularitat d'un mar i muntanya tan radical, tan contundent com el que tenim aquí, hi ha una altra vessant vinculada a la cuina, que és la vessant social, és a dir, fins a quin punt, us pregunto, us plantejo, i no sé si hi ha diferències o no entre els territoris, determinades activitats vinculades al territori han estat fonamentals per a preservar una manera de fer a la cuina. Vull dir, els pescadors d'aquí, la gent de més cap a l'interior, el treball... És a dir, quin tipus d'activitats professionals, diguem-ho així, han permès precisament que potser plats que en l'antigor eren, doncs mira, una mera de passar el fred, per dir alguna cosa, doncs han arribat avui en dia doncs molt revaloritzats, no? La vinculació entre la dimensió social i la tradició culinària d'un territori.
Bé, a la Catalunya del Nord el que hi ha és que la gent s'ha especialitzat, i abans, per exemple, els pagesos feien moltes coses, feien tomàquets, melons, albergínies, feien una mica de tot al camp, i el dia d'avui s'han especialitzat, per exemple la monocultura del préssec, o hi ha préssec a per tot, etc. I doncs hi ha hagut una desaparició bastant important, vull dir, dels productes de l'horta. de l'hort. I sortosament hem tingut també nous agricultors que no són forçosament del país, que han vingut d'altres regions, etc. Vull dir que petites estructures que en els mercats locals produeixen llegums i verdures i coses, vull dir, en petita quantitat. I doncs això permet de continuar de trobar productes interessants, que sigui en agricultura ecològica o no, però si no, l'especialització ha fet desaparèixer moltes coses, i això és una llàstima per la cuina, perquè el que desapareix, quan dic un paisatge a la cassola, vull dir el que se fa en un paisatge també, el que se cultiva en un paisatge. És clar que la desaparició de petites estructures fa que hi ha tota una mena de produccions, vull dir, que desapareixen, i per tant desapareix la recepta també.
Per tant, digues, Salvador.
No, volia, anant al que deia ell, tenim una sort, que és que determinats productes capdavanters a Catalunya, estic parlant de Catalunya, quan dic Catalunya vull dir tot Catalunya, són el vi, l'oli, una mica el suro, i això ha anat bé perquè són productes de llarga durada. És a dir, hem perdut varietats de blat, però és molt difícil perdre la vinya, perquè la vinya, sobretot a la Catalunya Nord, té un prestigi mundial. No estic parlant de... O sigui, el moscat més celebrat del món és el moscat de Ribes Altes, no és el moscatell d'aquí al sud. Un dels vins que competeixen amb els portos per aquella finor, aquests vins dolços negres, són els vins dolços de Banyuls i una mica els de Mauri, però sobretot Banyuls és una cosa brutal. I a la Catalunya, a l'Alt Empordà s'ha perdut una mica. Hi ha alguns vinaters de l'Empordà que ho estan intentant recuperar, i pensa que només els separa 100 metres, és a dir, al coll de Banyuls. Però doncs, com pot ser que d'un costat a l'altre hi hagi varietat? Doncs hi ha varietat d'un costat a l'altre perquè són les polítiques agropecuàries. I, malgrat tot, les polítiques agropecuàries de la República Francesa són molt millors que les de l'Estat espanyol. Bueno, poder diran que no, però les d'aquí són una mica, les de l'Estat espanyol són una mica desastroses. Però la sort que hem tingut és la gent, hem tingut la sort de la vinya, o sigui, gent generosa que han fet vinya, que no fan vinya per treure un producte i guanyar diners l'endemà, sinó que has d'esperar molts anys per tenir un bon vi. Han fet olivera, que has d'esperar molts anys per fer un bon oli. I han fet suro, que has d'esperar molts anys per fer suro. Després, sí que és veritat que també en alguns han jugat el rol el cirerer, i el cirerer sí que és veritat que en alguns llocs ha anat molt bé, però esclar, entre el cirerer, el presseguer, s'han perdut moltes altres coses entremig i han perdut varietats locals interessants. I en el cas de l'Horta, a la Catalunya Nord, hi ha una cosa molt curiosa que sempre m'ha fet molta i molta gràcia, que tenia ganes de dir-ho, és que a la Catalunya Nord tenim la ceba de Toluges, i a la Catalunya Sud tenim la ceba de Figueres, que de fet és la de Vilasacra, perquè en diuen Figueres perquè hi havia el tren, però és Vilasacra, Vilabertran. Però és això, és molt graciós perquè són dues cebes realment importants. No estem parlant d'un producte d'allò, estem parlant d'un producte de primera divisió i estem parlant de cebes. No? Fa gràcia perquè podríem parlar... No, són cebes, a més, no són productes ni d'origen forani, vull dir, són productes mediterranis, prehistòrics, que no han vingut del lloc. Podríem dir, és que la vinya ve d'Orient i que els grecs ens van portar l'olivera i que el que hi havia aquí eren ullastres. No, la ceba és d'aquí. I això fa molta gràcia perquè ens hem expressat al nord i al sud, una de vermella, una de més rosada, una és més d'aquest color de la camisa que porta en Jordi, i l'altra seria una ceba més rosada, amb aquest... Bueno, no cal que us expliqui com és la ceba de Figueres, perquè és la que fem servir per fer el sofregit, que tan bé defensa la Maria, que
li encanta. Sí, molt important el sofregit. I també a nivell de la pesca, tots els restaurants de Catalunya del Nord venen aquí, venen aquí a comprar peix, venen a Palamós principalment, perquè a casa nostra no queda res. No queda res per una raó molt senzilla, és que hi havia encara als anys 60 a coiure pesca d'anxova, de tonyina, de sardina, però han vingut els francesos d'Algèria amb vaixells molt més importants i molt més equipats, i doncs al cap de 10 anys no quedava ni un pescador coiure. Les barques catalanes podien embarcar 3 tonelades de peix, quan els vaixells vinguts d'Algèria en podien agafar fins a 15 tonelades. Doncs tot això ha fet que han desaparegut molt ràpidament, i doncs tota la gent com el Frédéric Baquier, com el Pascal Borrell, etc., passen la vida aquí a Palamós a comprar peix. Doncs això també és una manera de dir que el peix que trobes en el plat al nord i al sud és el mateix.
També hi ha coses interessants que són bastant recents, històricament. És, per exemple, el vedell que en diguem Rosé des Pyrénées, que no és una cria tradicional, però que actualment és molt ben desenvolupat al Pirineu, a casa nostra, i que fa una carn de qualitat i que doncs, és molt interessant, una cosa que no existia tradicionalment, perquè va desaparèixer més o menys a nivell agrícola la cria de bestiar, però després va ser desenvolupat aquesta raça, la gascona, que en diguem, que hi ha el vedell nodrit sota la mare, i aquesta vaca menja a les muntanyes, als prats, i doncs és un producte molt interessant que s'ha desenvolupat des de fa 30 anys.
Sí, de fet havíem tingut dues vaques interessants. Per un costat, als dos costats, teníem la vaca marinera, que les Balears en diuen la menorquina, que de fet, Catalunya Nord, a Cidi Rosselló, era la capital, Perpinyà era la capital del Regne de Mallorca, no era pas Mallorca, era la capital del Regne de Mallorca, era Perpinyà, que era un dels fills de Jaume I, vull dir que estem parlant d'una cosa molt seriosa, i que per tant hi havia una relació immensa amb aquesta vaca marinera, i aquesta vaca marinera anava molt bé perquè era la que ajudava a treure les barques, les barques de mar. Quan els ports es van modernitzar, quan es va modernitzar la pesca i sobretot la marineria, aquestes vaques van desaparèixer perquè es van millorar els ports. Això per un costat, i aquestes vaques eren interessants. I per l'altre costat, compartim una vaca, que sol és la vaca de l'Albera, la Fagina, vull dir que és una vaca que està costat i costat. Vull dir que, esclar, aquestes vaques sí que, quan mengen aquí i mengen allà, aquests sí que no saben de fronteres, és com allò, ni saben de canvi d'hora ni de fronteres, vull dir que no els expliqui res.
A la Cerdanya hi ha una experimentació molt interessant en la cooperativa del Cadí. Doncs hi ha dues cooperatives del costat nord que donen la llet a la cooperativa del Cadí i que fan iogurts aquí i que els venen allà. Sí. Doncs es diu la llet nostra, i la llet nostra es fa a la Seu d'Urgell i al Cadí i es ven al nord i al sud. Doncs també hi ha iniciatives que fan que transfrontereres de producció. Això és interessant també.
També hi ha hagut en quantitat és molt poc comparat aquí, però una cria de porcs que es diu el tiro buixó, que és un porc que viu a fora, i que per tant no és tancat com els porcs industrials, com es fa a les cries industrials.
És molt interessant el tiro buixó. Hi ha un producte de l'època del Minor que m'interessa molt, que s'està perdent, perquè hi ha algú que el fa molt bo i algú que no el fa tan reixit, que les rosquilles. Jo quan era petit a Besalú, tots els llocs que hi anava amb el meu avi tenien rosquilles, i anaves a Lledó, tenien rosquilles, i voltaves i tenien rosquilles, i a Banyoles en deien cansalades, i tot això, pum, aquí ha desaparegut, perquè Banyoles va tancar amb Boadella, que era l'últim que ho feia, la cansalada, i ara has de voltar una mica, i en alguns llocs de la Catalunya Nord no és pas que siguin les millors rosquilles de la història.
Ja, doncs
la Rosa Costa hi entén molt d'això.
Ah, sí, perquè jo sóc del Vell Espí, doncs si vols la...
De la meva comarca, segons en Pla, diu que som de la mateixa comarca. Sí, diu que Besalú és del Vell Espí.
No, la Garrotxa i el Vell Espí, de totes maneres...
És
el mateix, són bessons. Exactament. Doncs,
tu que ets dels dos puestos ho pots
dir. No, esclar, jo tinc un peu de cada costat, doncs estic més confortable. Doncs la rosquilla, ara hi ha tres llocs on es poden trobar rosquilles bones. Hi ha la casa Torró, Arles de Tec, que és la casa, vull dir, la més arrelada, sí. Doncs amb una rosquilla més aviat fluixa.
És la que més m'agrada, aquesta.
Ben rodona, ben tova, i amb un perfum de llimona. Doncs això és la d'Arles de Tec. Després hi ha la dels Van d'Arles, que és una mica més seca, que té un forat al mig perquè la penjaven amb un mànec d'escombra per fer ressecar, i doncs que és una mica més seca i que es menja més aviat xupada amb bibó, com diem allà.
Xucamulla.
Xucamulla, exactament. Doncs aquesta, i després n'hi ha una altra a Perpinyà, que és molt bona, que és a costat de la catedral de Perpinyà, i que és més perfumada amb anís. I aquesta també és molt bona.
Aquesta és la que fèiem aquí abans.
Sí, exactament.
Tu l'has de recordar de com te'n recordes.
Sí. I doncs encara existeix la rosquilla. Ara el problema és que, com a tot arreu, hi ha un subproducte industrial de la rosquilla que és completament com que no tindria de ser ni comercialitzat, que no té res a veure amb la rosquilla, i la gent de fora es pensa que la rosquilla és això, desgraciadament.
Sí.
En Salvador, quan parlaves d'aquesta rosquilla en concret, la que més t'agrada, se t'obria en els ulls.
Sí,
eh?
La recordes. No? Bueno, encara n'he menjat, eh? De fet, de totes tres, perquè un dia vam fer una excursió per tota la que vam anar al teu poble, vam anar a Illa, vam anar a Prada, vam anar a Arla, vam anar voltant tothom, vam anar als banys, vam anar a Perpinyà, i fins i tot en vam comprar amb un pastisser de Perpinyà, ja te diré el nom, que va venir, que havia treballat amb Pierre Hermé París i que fa uns macarrons molt bons i també fa unes rosquilles força interessants.
Barjar.
L'Olivia Barjar. Exacte, i aquest no les fa malament, eh?
Sí. No. Els fa bones, però els fa amb una... Es nota que hi ha una influència, si vols, que vol fer perfecta, no,
sí.
I que la rosquilla és una cosa de pagès, vull dir, sí. És una cosa de casa.
És massa refinat.
És massa refinat.
Massa refinat, sí, estic d'acord.
És senzill.
És massa de París.
En la línia del que deies tu, Van Salvador, del menys és més, a vegades.
Sí,
no?
Però és com si vols complicar un pa d'ous. Un pa d'ous no ho pots complicar, vull dir, és ou, llet i sucre, no ho pots complicar. Si ho compliques, fas una altra cosa.
Exacte.
Ara s'ha de pensar que l'Olivier Bajart va ser campió del món
de pastisseria.
De xocolater.
Sí, de xocolater. És molt bo. No, els seus macarrons són tan bons i més barats que els de l'Hermé, perquè els de Pierre Hermé són massa cars.
Una de les coses que existeixen encara a Catalunya Nord, perquè al final dels anys 70 m'he cuidat de reviscolar aquesta tradició, és el recuit o el mató, que en diguem formatget. És a dir, que en aquest moment jo feia cabres i formatge, i doncs vaig ensenyar als neorurals, que en diguem, és una paraula que no m'agrada gaire, però els nous agricultors que venien del nord o de no sé on, que no eren pas originaris del país, no coneixien el formatget, el mató o el recuit. I doncs els hi vaig ensenyar i després m'he cuidat de la venta amb la cooperativa dels cabrers catalans de la venta, i doncs això ha reviscolat la producció i ara se'n troba bastant.
Són gairebé 4:45 de la tarda. Salvador García Arbós, Maria Costa, Jordi Bernier, moltes gràcies per aquesta estona.
Gràcies,
tan agradable i tan interessant. Us deixem que podeu anar a fer el xafarder, a passejar per la cuina, a observar aquests joves i aquestes joves, i res, després us escoltarem a l'hora del tast i del veredicte. Amb moltes ganes. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.